Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa, i ara arriba el moment d'Economia en Valors, una secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Un dijous més estem contents perquè ens visita una persona molt diplomàtica, Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada i gràcies.
Com ha anat la trobada amb Macron i Sánchez, Salvador? Has estat, no? Has estat allà?
Sí, bueno, no, dins la reunió,
Però no eres tu. Ah, jo escolta, el que estava en aragonès.
No.
Salvador, apropa't al micro, si no, no t'escoltem.
Ha estat el Macron.
Ha estat el Macron, però...
I estava el Sánchez. I una estona també el president de Catalunya.
Ah, però que no eres tu. Ah, clar, jo he escoltat un Salvador i serà Salvador Aragonès. Era el Pere Aragonès. Val, perfecte. Bueno, siguis benvingut, Salvador, siguis benvingut.
Doncs moltes gràcies i espero que tots tinguem també tota la benvinguda a tots els nostres oients i a tots els nostres col·laboradors.
Molt bé. I a Ferran i la Paula no els saludes, que també ens agrada
molt. Ah, sí, la Paula, i tant. Però no l'has saludat tu abans, no?
No, jo no la saludo
com el Ferran, eh?
Jo li tinc retirada també la paraula a la Paula, no li dic res.
Cap de producció.
Molt bé.
I tu has dit la de la generació Z, no? No.
Generació Z, com Mazinger Z. Ara, aquesta és la Paula. Generació Z. Bueno, escolta, Salvador, ara tenim una entrevista. A qui entrevistem avui?
Doncs avui tenim a una de les persones que més coneix a fons l'agricultura i la ramaderia i que ens explica per què els preus de l'agricultura, especialment la fruita i les verdures, han pujat tant, igual que la carn. Amb nosaltres està Carles Vicente, responsable d'organització, acció sindical i comunicació de l'Unió de Pagesos.
Doncs ja el podem saludar aquí en aquest espai, en el nostre espai Economia en Valor, al Camins, a Ràdio Estel. Carles Vicente, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
I gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a la ràdio. Vinga, comencem per feina. La gent del carrer, els oients que ens escolten també, estan preocupats per l'augment de preus, per exemple, de la fruita, la verdura, de l'oli, ens ho deia ara el Salvador Aragonès. Qui és el culpable, si és que n'hi ha culpables, d'aquesta pujada de preus, Carles?
Bé, abans d'assenyalar ningú, el que hauríem de fer... M'agradaria ficar en context la pujada de costos de producció que vim patint des de ja abans de la guerra d'Ucraïna, en el tema, sobretot energètic. I energètic influeix molt en els adobs fitosanitaris i fertilitzants. Val?
Sí.
I això és un dels despeses més grans. També va haver la pujada de salaris, també hi ha altres factors, però aquests sobretot van ser. Això no es va poder en aquell moment... En cap cas, perquè el sector primari, ni tampoc ara, veureu com la pujada reverteix i repercuteix directament al sector agrari, per exemple. A l'any 20... Parlem amb collita d'oliva, per exemple, la collita 2021, que és la de l'any abans, que ja hi havia indicadors que deien que si s'havia pujat un 40% l'oli, la mitjana que s'havia pujat al sector productor al final de l'any va ser un 10%. Aquesta va ser la mitjana. Per tant, ara, obert el 22, la puja, que d'acord veníem, la puja al consumidor, que se situa entre un 40 i un 50%, el 22 encara no havia repercutit més que un 10% a la producció de l'any abans. Per tant, ara en aquest moment no us puc dir quina és la xifra que... perquè no hi ha les mitjanes de liquidades del que ha percebut el sector primari, però en cap cas s'allunya molt de la pujada que hi ha al consumidor. L'explicació és que aquí es van carregant les despeses de costos de salaris, energètics, etc. Clar, qui va acumulant tot això? Bueno, les botigues, els centres comercials, les logístiques, tot això va imputant els seus costos. Per tant, veiem aquest increment cada vegada que es va repercutint cap dalt al consumidor. Sí. I cap baix molt lentament. Cap al sector primari molt lentament. En canvi, cap al consumidor va molt ràpid. O sigui, abans que s'apugi el petroli, ja se li ha pujat el gasoil. Però gairebé passa el mateix. Abans que s'apugi el sector primari, ja se li ha pujat el consumidor dels aliments.
Sí, sí. Bona tarda, Carles Vicente. Soc Salvador Agurés. Anirem cap a la ramaderia, ara. Certament hem passat una sequera i un canvi de temperatures. Per Nadal i Cap d'Any hem viscut les temperatures més altes de la història. A més, cada vegada es menja menys carn, perquè augmenta el nombre de persones vegetarianes i veganes. Però els preus també s'han apujat molt. Com aniran els preus aquest any 2023, Carles?
Bé, aquí sí que aquí hi ha un factor que aquí sí que ja és el sumatori del cost energètic més ara en aquest moment, sobretot més que Ucrània, la sequera, que és una davallada de producció, per tant, s'ha encarit l'alimentació animal. I sí que els costos, els preus, diguem, han d'anar a la puja. Però també hi ha una realitat. Al sector primari no li sortien els números, malgrat haver-se pujat la llet, en aquest cas, que és un sector és làctic, no és camp, però ve de la ramaderia, no li cobria les despeses. O sigui, estaven igual o pitjor amb aquesta pujada que està ara en aquest moment que abans de començar les pujades. Per tant, el sector ramador està patint especialment. I està patint per diverses bandes. La baixada de consum hi és, però poder no és la més important. Sí que hi ha, també doncs, se denota doncs, carns més nobles, per dir-ho així, que baixa més el consum, però amb altres carns no. Però, bueno, també afecta. Sobretot és amb l'alimentació. El que sé que està patint ja ara el sector, ho està regulant els preus, és amb una baixada de la cabana. Val? Tenim, per exemple, de boví de carn, que no estem produint el que produíem. Les vaques han reduït. No estem produint el que produíem. No passa tant amb el sector de porc, però pot ser que vagi acabant passant, o altres sectors. Per tant, amb el sector boví, oví, ja també és una novietat. També s'ha anat reduint la cabana des de fa molts anys i ara més. Per tant, aquí hauríem de tindre una mica una visió especial, sobretot amb el que és la sobirania alimentària, i que no acabem perdent, en aquest cas, la cabana productora, la cabana ramadera, que és important a Catalunya.
Clar, com ha dit Salvador Aragonès, estem vivint un hivern molt suau. Bueno, aquests dies ha pujat una mica el fred, però en general és molt suau. I això afecta també els cicles vitals de les plantes i els animals, que no ens hem d'oblidar, que és una part doncs, essencial del món de l'agricultura, de la ramaderia. Aquest 2023, Carles, viurem canvis en els cicles de les plantes i els animals? Hi haurà més paràsits, per exemple? Això ens afecta a nosaltres, als consumidors, al final?
Sí. Sí, sí. Això ens afecta als productors i de retruc afectarà als consumidors. Hi ha unes pèrdues de producció que hem tingut. La pèrdua de producció amb l'oliva, pues, segurament la podríem atribuir a un augment de temperatura que vam tindre al maig i aquella floració que ja va ser defectuosa en aquell moment. A més, la sequera, no? La no pluja. Per tant, tenim molt de sector encara de secar. El cereal ha passat el mateix. Primer va atacar el fred i després va ser la sequera. Per tant, molt mala producció. Això ho podem tornar a veure, i així la fruita seca, bueno, ha hagut aquí l'afegit del fred. Això ho podem tornar a veure. Bueno, pues, sembla que episodis més severs i fora de temporada pues, és el que ens estan dient les prediccions que poden acabar passant. Per tant, això afecta el sector primari perquè el desestabilitza. Per tant, no collir és molt dolent. No arribes a cobrir ni amb assegurances ni amb ajuts que poden ser pocs. No arribes a cobrir les teves necessitats, però clar, tens molts de problemes. I al consumidor se li preveu doncs, segurament que això afecti amb un encariment.
Sí. Carles Vicente, com veus la PAC? La Política Agrària Comú aprovada per al període 2023-27 i que es defineix com a més justa, més ecològica i més basada en els resultats. Al mateix temps, promet prestar més gran suport, específicament, a les explotacions petites, que això és molt comú en Catalunya, no? Les explotacions no són grans. Com ens afecta tot això?
Amb la PAC, ens afecta des de fa molts anys. Ens afecta més el sector primari perquè des de les administracions no han sigut, jo diré, prou valentes d'afrontar una realitat. Aquí hi havia molts de perceptors, encara ja ara, molts de perceptors que no són, no són productors professionals, va? I perceben ajuts de la PAC. Per tant, nosaltres sempre hem dit que hi havia l'oportunitat de fer-ho, altres estats ho han fet, aquí l'estat espanyol no ho ha volgut fer mai, que havia de ser excloure el qui no és... La definició d'agricultor actiu aquí era la que més s'assembla a l'agricultor professional. Uh-huh. D'aquí esbiaixadament han fet sempre continuar que tothom pogués anar cobrant. Ara, aquesta reforma en exclou uns quants, però no tots. Per tant, les retallades, que les patirem i les estem ja patint, ja les hem patit, ja hi va haver una conversió abans d'acabar l'última reforma que ens va fer una reducció d'un 20%, i ara patirem, depenent del sector, un altre 20%. Per tant, aquesta reducció d'un 40% és la realitat que tenim de reducció d'ajuts de la PAC. Ara bé, han canviat. Sí, han canviat. Han canviat i ara, doncs, bueno, Europa aprofita, doncs, la sensibilitat, jo crec, de la ciutadania i acaba ficant, doncs, una PAC sostenible, no? Més justa, sostenible. Però al final no hem sigut capaços d'excloure els que no són professionals i acabem exigint, en aquest cas, als agricultors, doncs, que facin un canvi cultural a l'hora de produir. Uh-huh. Pot passar dues coses. Una, que et costi més diners produir i que baixis la producció, perquè aquí hi ha un altre factor. Per complir amb aquesta sostenibilitat hi ha una caiguda de productes fitosanitaris per lluitar contra les plagues i malalties, que al Mediterrani en tenim moltes més que la resta d'Europa, uh-huh, i que el món no li afecta el que decideixi Europa, per tant, som nosaltres que ens autoimposem una reducció, en aquest cas, de productes fitosanitaris, que no tots tenen que ser nocius en el medi, ni molt menys, val? Però així ho reconeixem, i aquesta caiguda ens provocarà unes pèrdues de producció importants. Per tant, costos de producció més elevats, pèrdues de producció, que provocarà, doncs, bueno, que el sector primari tingui més dificultats dels que ja té. I una part que s'ha desconnectat en aquest cas, que ja fa dies que està desconnectada de l'ajuda i de la producció, i està lligada a les hectàrees, que encara continuen cobrant gent que no haurien d'estar cobrant, i ens exigiran de fer coses que ens costaran més diners, i potser perdre la producció, per tant, la PAC no és bona.
O sigui, ho pintes una mica negre, això, eh?
Clar, està la cosa complicada, evidentment. Escolta, de l'agricultura i la ramaderia en podríem parlar hores, evidentment, perquè és un tema molt ampli i imprescindible també per viure, però aquí a la ràdio tenim el temps limitat i se'ns escapa. Carles, ho hem de deixar aquí, però tornarem una altra vegada si tu vols, d'acord?
Vulgueu i necessiteu.
Moltes gràcies, Josep Carles Vicente, responsable d'organització d'Unió de Pallesos. Gràcies per estar amb nosaltres aquí en Economia en Valors. Una salutació.
Gràcies, Carles.
Gràcies. Vinga, nosaltres que fem una pausa molt breu per escoltar la Falca de la Caixa i tornem amb notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Salvador, a veure, quines notícies tenim per avui?
Bueno, anem a veure.
A veure.
D'entrada, avui fresc. És fresc. Que ha estat Macron aquí a Barcelona.
Ja, és cert.
Macron i Pedro Sánchez per signar un tractat, diríem, d'amistat.
Amistat, eh?
Molt o sigui que, bueno, igual que ho tenen França i Alemanya. És bo que la cimera es faci a Barcelona, Rafa.
Sí, és bo.
Perquè doncs feia anys que no veia cap d'estat a Catalunya. I, en fi, hi ha hagut protestes, però eren de 6.500 persones.
Bueno,
només,
això, segons la policia. segons els organitzadors eren 30.000, o sigui que vés a saber.
Que les ha capitalitzat l'expresident Puigdemont.
Sí, sí.
Hi han hagut crits a favor de Puigdemont, president, deien.
I a
Junqueras l'han xulat.
Ho hem explicat tot al principi del nostre informatiu informal, i ara ho refresquem aquí en Economia en Valors. Fora de la cimera, Salvador, sembla que sí, perquè ara entren grans japonesos a invertir en el nostre territori, com ara Hitachi.
Sí, malgrat la majoria d'analistes parli de l'arribada d'una recessió a Europa, aquí, no obstant, tenim bones notícies. El gigant japonès Hitachi, mitjançant la seva filial Global Logic, invertirà a Espanya un grapat de milions d'euros per la fabricació de productes i plataformes digitals.
I, si no tinc mal entès, crearà gairebé 3.000 llocs de treball repartits entre Madrid, Tarragona, València i Màlaga.
Sí, i a la fi, i a tal fi, el president del govern, Pedro Sánchez, s'entrevista aquesta setmana, el dilluns, amb el conseller delegat de Global Logic, Nitesh Banga.
Quina agenda, tu, Pedro Sánchez.
El qual va declarar que vol posar bones arrels a Espanya per part... el japonès va dir que vol posar bones arrels a Espanya perquè sí, és un país que s'ha decidit públicament per la transformació digital i, a més, vol aprofitar el talent excepcional que hi ha a Espanya.
Bueno,
això ho dirà, molt bé, això,
Ho dirà per nosaltres, per aquí, per tu i per mi, o per la Paula.
Bueno, home, nosaltres també hi entrem, no?
I tant, tenim molt talent.
O sigui, aquesta formem part del club.
Sí. Això és un tanto, a favor, Salvador, és
segur,
un tanto.
Segur,
és un tanto
segur.
A favor. Vinga, dos més coses. Ara comencen...
Te recordes que hi va haver una època que l'Echeverria, quan va vindre Nissan aquí... Diu,
sí, deia... Echeverria, el de l'Atleti de Bilbao?
No, Echeverria és el del Nissan, president de Nissan.
Pensava que era un jugador de l'Atleti.
I llavors ell, l'eslògan era... Llegan los japoneses.
Es una mica como que vienen las suecas, ¿no? Que vienen las suecas, versión japonesos. Bueno, ahora comencen les dues fires més tecnològiques a Barcelona. La ICE, que és la fira de l'audiovisual més important del món, i sobretot el Mobile World Congress, que és la fira més important del món de mòbils.
Sí, sí, Rafa. I com cada any s'han declarat en vaga els taxistes metropolitans contra... els VTCs, que són els Cabify, Uber, Bolt, etc., que són la competència. Una causa n'és un decret també de la Generalitat que obliga els cotxes que tinguin unes determinades dimensions.
Clar.
És a dir, que tinguin una longitud de 4,9 metres i sigui quin sigui els cotxes pràcticament de luxe. El tema és complex perquè l'Institut Metropolità del Taxi i Met és el que ha de dir quins cotxes compleixen la nova normativa i els permisos per operar del VTC. De fet, els taxis també volen que les administracions frenin el lliure mercat del taxi.
Clar.
O sigui, que els VTCs vagin desapareixent o almenys molt actuïn d'una manera molt reduïda. No?
A més...
Ara, també protestaven els dels cotxes de luxe. Per què? Perquè si tu amplies la gamma de model de taxis, etc., doncs llavors els hi fas la competència.
Clar.
Llavors ells ja no són tant de luxe com ho són ara.
Si n'hi ha més de luxe, ells no són tant de luxe, no? És això.
Sí.
Que sàpiga, Salvador, que Tito Álvarez, el cap dels taxistes,
sí,
ha esmorzat aquí al
bar. Està aquí ara, aquí al costat?
No, aquí no, ara, aquest matí ha vingut a esmorzar, perquè se li ha vist i la gent l'ha reconegut, perquè és una persona molt coneguda. Economia submergida, Salvador.
Com?
Economia submergida.
Ah, sí.
Parlem de l'economia submergida. Si passes la pàgina del guió, trobaràs economia submergida, Salvador.
Sí. No, no, sí, segur que...
Segur que està, segur que està.
No, no.
Veus? Economia submergida...
I l'economia submergida està en 365.000 treballadors.
Déu-n'hi-do.
Bueno... que és la diferència entre la població activa i els afiliats a la Seguretat Social.
Clar.
Això és molt poc. Si comparem amb l'any anterior, a la pandèmia, és a dir, el 2019, s'ha reduït en 200.000 treballadors
a
l'economia submergida. O sigui, que va baixant l'economia submergida, Rafa. I el que fa que Hisenda recapti més impostos i la Seguretat Social tingui més ingressos.
Doncs queda dit, i anem al turisme, va, per finiquitar la secció. Estem a principis de l'any 2023, a veure com ha anat el turisme l'any 2022, Salvador.
Sí, segons la patronal Excelstur, el 60% de la recuperació econòmica a Espanya és degut a la bona marxa del turisme, que en el 2022 ha superat el 2019,
que vienen les
l'any anterior a la pandèmia. De totes maneres, la bona marxa de l'any 2022 no ha traslladat bons resultats, millors resultats a les empreses, degut al fort increment del preu de l'energia. I per això els empresaris turístics demanen a la nova secretària d'Estat de Turisme, Rosana Murillo, que reguli la descontrolada conversió de pisos en allotjaments turístics i també una revisió en el departament de les ajudes, perquè això de les ajudes va com va, saps?
Això va com va. I el que va com va i va molt bé és aquesta secció. Fins aquí, Economia en Valors, en Salvador Aragonès. Gràcies, Salvador.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes... No, és que estava mirant aquí...
No, 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 tranquil. Nosaltres hem de recollir, Salvador. Gràcies, sí. Salvador, recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.